sabíem en Francesc Torralba, que el tornem a tenir aquí a l'estudi. Bona tarda.
Bona tarda.
Professor de Filosofia i Teologia, fem una nova pregunta, concretament ens la fas tu. Nosaltres hem preguntat per què ens fa por envellir.
Sí, senyora.
I ens hem trobat que hi ha moltes respostes a través del Facebook del programa, del Twitter, del correu electrònic, latribu@catradio.cat, i que molta gent contestava que por no li feia. I hem dit, ostres, què passa?
Potser el que no fa és por, però el que fa potser és respecte o fins i tot genera molta sensació de dependència. Moltes persones associen la bellesa a dependència, fins i tot a soledat, inutilitat...
Però això és el que sentim nosaltres
malalties.
Respecte a la gent gran.
Exacte. Llavors, aquestes associacions, què fa? Que encara que no diem que ens faci por, doncs ens fa respecte, o en qualsevol cas no és una etapa de la vida desitjada, no? Mm-hmm. D'aquelles que dius, tant de bo hi arribi. Mira, hi arribaré, no tinc altre remei, però no és una etapa de la vida que busques.
Això no sempre ha estat així, i encara ara hi ha llocs on no és així. A Mèxic, per exemple, hi habiten els Otzil, que són una comunitat indígena, on ser vell és considerat ser un semideu per tota la comunitat. Gaudeixen de poder i de respecte, i per tant poden arribar a ser el més gran de la comunitat i ser, per tant, un símbol de saviesa. Aquí sí. Això s'està perdent.
Sí, i no cal anar tan lluny. Escolta, a Grècia, a Roma, a la Roma antiga i a la Grècia clàssica, l'ancià era una persona que era depositari d'experiència, una persona que se li reconeixia el do del consell, una persona que havia viscut i que podia aconsellar les autoritats. Els senadors eren gent gran, no? I, per tant, persones que havien vist tota mena de calamitats polítiques i que podien assessorar amb coneixement de causa el que governava. Per tant, aquest desplaçament de la bellesa a la marginalitat és un fenomen molt contemporani i molt occidental.
Per què es dona?
Doncs es dona perquè hi ha una associació d'idees que és bellesa igual a cost i a inutilitat. I aquesta associació d'idees és completament injusta. També perquè hi ha un culte desorbitat a la joventut i una voluntat d'amagar qualsevol símptoma de bellesa, fins i tot de maduresa, que vol dir, doncs, les arrugues a la pell, el despenjament de certs òrgans, o fins i tot el cabell blanc, no? Uh-huh. Llavors, aquesta voluntat de dissimular aquests símptomes, jo crec que obeeix a una incapacitat d'assumir les etapes de la vida. I sobretot a un punt, que després de la bellesa hi ha el misteri. En canvi, després de la infantesa tens la joventut, després de la joventut tens l'adultesa, i després de l'adultesa tens la bellesa. Però és que la bellesa és el final de partida. No es torna a començar. Dius, bé, després torno a ser nen. I, per tant, això també genera molta perplexitat. Si no angoixa, en qualsevol cas, fa pensar, perquè vol dir que és el final de partida d'un itinerari que, en el millor dels casos, ha tingut 4 estacions. Però no n'hi ha 5 ni 6, n'hi ha 4.
Seria massa fàcil dir que la publicitat és, en part, la responsable que demonitzem d'aquesta manera la bellesa?
La publicitat ens posa uns arquetips, uns models que predominantment són joves. Sants, joves sants, i generalment vells i esvels. Són els tòpics i arquetips que veiem. Ara, si els posa així, és perquè, lògicament, l'audiència, el potencial consumidor, vol veure's reflectit en això, i això el suscita a consumir aquell producte. Per tant, no tant s'ha d'imputar la responsabilitat o només únicament a la publicitat, perquè hi ha un telespectador, hi ha un espectador, hi ha un ciutadà, que si aquell producte va acompanyat d'una persona jove, esvelta, maca i atractiva, la veritat és que el ven més, aquell producte. Si va al costat d'una persona gran, encorbada, cabell blanc i calb, es ven menys. Per tant, el publicista el que vol és vendre i que la idea vengui. Jo no imputaria només això a la publicitat, sinó a un imaginari col·lectiu que hem d'espassar a la gent gran i no veiem que són font, u, de riquesa espiritual i capital social, avui. En moltes entitats de voluntariat treus la gent gran i no funcionen. En moltes organitzacions religioses treus la gent gran i no funciona. En moltes famílies treus l'àvia que està a les 5 amb l'entrepà a l'escola... Sí. I la fisiologia d'aquella família se'n va a l'aigua.
Sí, però això
perquè
és molt
la necessita
pràctic.
Per sobreviure.
Però això és molt pràctic. I no estem dient que falta una altra cosa, que hem perdut una altra cosa,
sí.
Que el tracte a la gent gran ha canviat molt, no sé si massa.
Ha canviat molt perquè en molts casos només hi ha un ús utilitari, em resol la papeleta de 5 a 9 de la tarda, però en canvi no hi ha el reconeixement com una persona que és font de saviesa, font de valors, font d'experiència. Quin nen espontàniament s'asseu en un parc al costat d'un avi per aprendre? És estranyíssim, a no ser que sigui el seu avi. Però, en canvi, de fet, hauríem d'anar-hi. I, escolti, expliqui'm el que he après durant aquests 80 anys. Jo en tinc 12, o en tinc 15, o en tinc 40. expliqui'm tot allò que ha après, perquè em pot ser molt útil a l'hora de treballar, a l'hora de començar una relació, a l'hora de començar a exercir com a pare, tot allò que vostè ha après. Llavors hi ha un culte al títol, hi ha un culte al document, però hi ha un oblit d'un valor bàsic, que és l'experiència de la vida. I aquesta te la donen els anys, només els anys.
Anem a veure què diuen els oients, perquè, insisteixo, han dit moltes coses des de fa molta estona, des de que els hem plantejat la pregunta a les 4 de la tarda, i ho han fet a través del correu electrònic, latribu@catradio.cat, al Facebook i al Twitter. També han trucat al telèfon del directe, al 932017474. Deixeu-me que recordi que entre tots els que participeu, no només en aquesta pregunta, sinó en tots els comentaris i en tots els temes que fem durant tot el programa, entreu en el sorteig d'un lot de productes Caprabo avui i demà en el sorteig setmanal de 2 bitllets per dues persones, lògicament, a qualsevol de les més de 100 destinacions que té Vueling. Per tant, això, un motiu més per dir-hi la vostra. Georgina Valls, què hi diuen els oients?
Doncs la Maria Tantens diu que fa por envellir perquè amb els anys sents que cada cop et queda menys temps per aconseguir tots els objectius que t'havies plantejat. També la Juanma Nieto diu: només cal patir una mica per adonar-nos-en que som febles i covards, sobretot els homes. Com no ens ha de fer por envellir, diu.
Els homes els fa més por envellir, creus?
No ho tinc clar, això s'hauria de verificar, eh? Però no hi ha dubte que l'envelliment va associat a la sensació de ja no ser útil a la societat, de ser dependent, fins i tot de tenir tota mena de cruiximents i malalties, i això ens angoixa. I aquest és un esquema d'entendre la bellesa, però hi ha moltes persones grans que tenen més salut que algunes joves, i més activitat, i més compromís social, cívic, polític, religiós. Per tant, és una imatge molt tòpica que no obeeix a la realitat de moltíssimes persones grans.
Clar, i també hi ha una altra situació, no? Això ho has dit tu ara, no? Però si hi ha una persona gran que té un dolor, per exemple, o té por, o té alguna malaltia, encara que sigui una malaltia no molt important, com és gran, gairebé li dius: va, no et queixis, que no? No et pots queixar, que ja tens 75, 80 anys, o 85, els que siguin, no? I l'altre pensa: sí, sí, però és que jo sóc la Pepita, la mateixa Pepita de fa 50 anys. Tinc la mateixa por. Em continua fent mal a mi això, encara que ara sigui gran. No és una justificació.
Clar, veiem els passius, però no veiem els actius, no? Els passius, doncs, són, en molts casos, més vulnerabilitat, més fragilitat. La persona que pujava saltant els esglaons de casa seva ara s'ha d'esperar el replà, ha de recuperar la respiració, llavors torna a pujar. Potser no pot tirar d'aquell paquet d'abans o d'aquella bossa, o puja amb ascensor. Això són passius, però l'actiu és que sap molt més de quan tenia 15 anys i era, doncs, un xitxarelo o una xitxarelo, no? Sap molt més. És a dir, tot això li ha ensenyat a veure-les venir, a saber reaccionar abans, i això és experiència a la vida, no?
Estic pensant que per una persona fer-se gran és un exercici d'humilitat. Però, en canvi, som els altres el que els hauríem de reconèixer el mèrit.
Per descomptat.
No, que té com aquestes dues vessants.
Sí, sí, això és el que les cultures clàssiques han fet. Jo he citat a la Grècia i a Roma, però si tu agafes les Analectes de Confuci, hi ha uns textos meravellosos sobre la gent gran o la saviesa de l'Antic Testament. Per tant, vol dir que tant cultures de l'extrem orient com la cultura xinesa, no?, com a la cultura bíblica, la persona gran és mereixedora de respecte, no només per la seva vulnerabilitat, sinó perquè és una font de saviesa, de virtuts i d'ensenyament pels més joves.
Georgina, oients.
El Manel Aspax diu: jo no diria por. Suposo que en general no ens agrada envellir i ha anat perdent la força i la vitalitat que tenim de joves. Després la Laia Caimé, el Poderoso, diu: ens fa por envellir per no poder fer les coses que abans sí podíem fer, dependre d'algú i aproximar-nos al final dels nostres dies. I també, recollint un mail que ens ha enviat la Carme, diu: bona tarda des de Cubelles, crec que hem d'aprendre a envellir. Em fan molta pena aquestes actrius que abusen de la cirurgia estètica i al final esdevenen dones sense expressió. El que fa por és perdre la dignitat i dependre dels altres.
De fet, hem parlat molt del pla personal i emocional, però també hi ha el pla físic. Clar. I aquí sí que potser es fa més evident que tots plegats, qui més qui menys, i sempre trobaríem excepcions, estem preocupats per tenir una imatge jove.
Sí, sí, per descomptat, perquè és la imatge que hem canonitzat com la ideal. I perquè, en certa manera, sabem que és la imatge que sedueix més, que ven més, que atrau més, especialment a determinades feines. En altres, la veritat és que ser gran és més aviat criteri d'autoritat. Si et surt un catedràtic emèrit que porta 40 anys a l'aula, la veritat és que li reconeixes una autoritat d'aquell que acaba de guanyar unes oposicions i en té 28. Potser que no hi en sabrà molt, però s'haurà de curtir molt a l'aula i escriure molts articles per guanyar-se l'autoritat que s'ha guanyat l'altre. En canvi, una altra cosa, òbviament, és ser actriu o ser una model. Òbviament, aquí el cos que es busca,
sí, però,
o ser un futbolista, però no hi ha dubte.
Però això ho hem portat a la nostra vida diària, o sigui, no coneix, vaja, no, el 99,9% de la gent no som ni models ni som actrius, i en canvi vivim aquesta tirania de l'estètica que jo a vegades penso, ens podríem reunir tots, posar-nos tots d'acord i dir, què nois, ens relaxem,
sí,
o què?
Parem una miqueta.
No, sí, ens relaxem tots plegats i si tu tens una miqueta de panxeta, doncs la tens. I si tu no tens una melena de pel·lícula, doncs no la tens.
Ho dic perquè... guapo natural,
sí, tu perquè sí, ja ets així de genètica, diguéssim, però si tu t'asseus en un banc, jo he fet aquesta prova, jo m'he assegut en un banc i he dit, vaig anar mirant tota la gent que passa per davant meu a veure quanta gent és... això, estèticament perfecte. Cap. No. Ningú.
No, no, clar.
Per és tant, que... ostres, per què insistim tant?
Sí, perquè és un model que al final, com tu has dit molt bé, ens esclavitza, ens subjuga, ens aliena i a la vegada ens genera frustració. Perquè per molts esforços que fem, aquells models tan sumament, diguem-ne, ideals, que a vegades són a cops de cirurgia o senzillament de molts esforços dietètics i gimnàstics, doncs verdaderament representen una petitíssima porció de la humanitat. La humanitat és imperfecta, i el que no té un nap té una col, i hem d'assumir això. Llavors, la persona jo crec que no té por a envellir quan se sap o té la consciència que serà estimada independentment d'això. Aquest és un tema molt important. És a dir, quan una persona se sap incondicionalment estimada, li és igual si perd cabell o no. Yeah. Li és igual si li surten arrugues o no. Sé que això no serà la raó per la qual m'abandonarà l'altre. Ara, quan saps que et depèn de l'arruga o et depèn del cabell, llavors sí que pateixes.
Però sempre no hi ha un component de dir, d'acord, m'estimaràs sempre, però... A veure, tampoc et deixis ara, eh?
No, esclar.
Amb un mateix...
Una mica de boig.
T'has de ser cuidat.
Una miqueta, no? Allò que dius, ostres, ara tampoc és qüestió...
Renta-te
tot.
M'estimarà sempre, però jo també vull ser digne d'aquesta estimació, i per tant faré el màxim, doncs, per la gent, per tenir una forma, per tenir una agradabilitat, si no seduir o fascinar, almenys ser agradable al contacte amb la meva persona.
Això sí. Va, dos correus més.
L'Agustí diu, a mi em farà por haver envellit a partir del moment que això repercuteixi a tercers. És a dir, que sigui depenent per coses que jo consideri essencials, com rentar-me, vestir-me, menjar, o fer les meves necessitats, entre altres. Per les altres coses potser em farà ràbia, però no por. Això també... ho comentaven. I també el Francesc de Vilanova diu, hola, bona tarda, Tatiana i companyia. Hola. A mi no em fa por envellir. El que em fa por és la malaltia i el patiment. I com que ara vivim molts més anys, et fa pensar en quines condicions arribarem a certes edats.
Doncs no sé si ara, que cada cop hi haurà més gent gran, tornarem al respecte que es mereixen i la cosa s'equilibrarà d'alguna manera.
Ho hauríem de fer per justícia i per aprendre d'ells.
Francesc Torralba, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana.
Passa bé.